vinga, que ja fa molts dies que no escoltàvem aquesta sintonia de Tecnologia al Dia. Raül, benvingut a aquest espai.
Hola, bon dia.
Bon dia, sí. Bon dia.
Sí, sí, ja hi tornem, ja hi tornem.
Sí, perquè, escolta, tenim aquesta tecnologia una mica oblidada.
Sí,
eh?
Sí, està... no estàvem actualitzant, tot i que doncs, això no para, eh?
No para, no para, sí, sí, imagino, sí. Imagino. Doncs vinga, explica'ns coses.
Sí, començarem pel tema que avui doncs, obria moltes portades en els diaris, que és aquesta missió Hipàtia 1. És una primera missió que porta 9 científiques catalanes a l'estació d'investigació del desert de Mart, que és concretament a Utah, als Estats Units. Eh?
Sí, sí.
No
aniran
cap a Mart, eh?
No.
Bé, doncs elles, aquestes 9 catalanes, tenen diferents perfils que van de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques o l'art i marxen diumenge i durant 15 dies simularan viure i treballar al planeta vermell. L'orografia i la geologia del desert de Utah recorden molt a Mart, amb un paisatge ric en material ferrós, grans oscil·lacions de temperatura i baixa humitat. Bé, doncs totes 9 fa 2 anys que treballen en diferents projectes de recerca i un dels objectius principals és testejar equipaments i experiments per estudiar la viabilitat d'una missió real a Mart. Els projectes van des d'una investigació de la doctora en biologia de l'Institut de Ciències del Mar, CSIC, que es diu Laia Ribas, sobre els efectes de la gravetat en el peix zebra. I diràs tu, per què serveix això, no? El peix zebra.
Sí, clar, no sé.
Diu que és per veure com aquesta hipergravetat afecta en el desenvolupament dels peixos i en el genoma. Fins a també altres proves, intentar generar energia electroquímica, com proposa Neus Sabater, professora d'ICREA, a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Diu que tracta d'intentar fabricar bateries basades en materials ferrosos utilitzant l'orina dels tripulants com electrolit. I bé, doncs, des que van idear Hipàtia 1, tot el grup s'ha reunit per internet perquè no totes viuen a Catalunya. Poder viure ara totes juntes amb les condicions que hi ha al planeta Mart és, bé, per Carla Conejo, que és biòloga i oficial executiva d'Hipàtia 1, la culminació d'un projecte que fa 2 anys que estan gestant, en el qual s'ha posat molta il·lusió perquè tota la recerca que porten cap allà es dugui a terme de manera exitosa. Diu que, bé, com viuran? Doncs... com si realment lideressin una missió tripulada a Mart. Les integrants d'aquesta missió viuran tota una aventura en condicions d'aïllament. S'hauran d'alimentar de productes deshidratats, l'aigua potable estarà racionada i no podran comunicar-se de forma síncrona amb la Terra per evitar trencar la simulació. Totes vestiran com astronautes a les seves sortides a l'exterior, on la mobilitat estarà limitada. Les científiques patiran les condicions de Mart, un planeta hostil amb temperatures extremes, amb oxigen molt baix i sense protecció per a les radiacions solars. I també serà, bé, una experiència que serà narrada per la ràdio, Sònia. I és que també hi anirà Núria Jar, és l'única dona no científica del grup, és periodista de Catalunya Ràdio i explicarà la seva experiència en aquesta missió. Diu que, bé, doncs, és, que per ell és important la missió de respectar la simulació al màxim. Diu que la comunicació, si realment estiguessin a Mart, arribaria sempre d'entre 3 i 22 minuts de retard. Per tant, doncs, no hi ha una connexió directa. Hi ha una mica de delay, eh? Entre 3 i 22.
Déu-n'hi-do.
Clar, aquest marge és molt gran, no? Entre 3 i 22 minuts de retard.
Sí,
de
bastant,
però bé.
Bastant.
I diu que, bé, doncs, no hi ha una connexió directa amb la Terra i, per tant, doncs, això també caldrà estudiar a veure com ho faran. Suposo que, doncs, enviant missatges i no esperar una resposta immediata, sinó al cap d'una estona, no? Així que, bé, doncs, aquestes 9 catalanes que faran aquesta missió Hipàtia 1 a Mart, o bé, com a mínim, una recreació de Mart, a Utah, als Estats Units, per fer totes aquestes proves científiques, tot i que em sembla una bona iniciativa, no?, perquè també, doncs, amb això també pot inspirar vocacions entre les nenes, no?
Sí, sí, que està molt bé, que està molt bé.
En diferents àmbits, sí.
Que motivi, no?, a...
Sí.
Vinga, a estudiar i a... bé, a normalitzar que les dones arribem, sí, on calgui, no?
I també d'aquí, no? Que siguin d'aquí.
Home, sí, a sobre que siguin catalanes, doncs és estupendo.
Clar, perquè sembla que a vegades ens queda molt lluny, no?
Sí,
tots,
sí,
aquests,
sí,
estudis,
sí,
que es fan,
sí.
I no, pues, doncs no té per què.
Molt bé.
Ara, Sònia, parlarem una miqueta de televisió i de cinema, amb dues notícies. Una és que els cinemes Cinesa han fet un abonament mensual per anar al cinema. Això és una novetat, perquè no s'havia fet fins ara. Sí que s'havia comentat, s'havia anunciat que es faria.
Sí.
I bé, doncs, finalment, doncs, ja han entrat en funcionament. La cadena de cinemes Cinesa ha presentat una targeta d'abonament per fidelitzar els espectadors. És de caràcter unipersonal, òbviament, i bé, doncs permet anar al cinema sense límits, tants cops com es vulgui, per un preu mensual de poc menys de 16 euros. I bé, doncs encara es redueix més si s'escull una modalitat anual per 149 euros. Així que, doncs bé, és una nova modalitat. Abans teníem la fidelització a nivell de plataformes online, no?
Sí.
Netflix, HBO, Amazon Prime i de més, no? Doncs ara també, en comptes d'això, en comptes de tenir una mensualitat, no? O una quota anual per veure la televisió a casa, doncs també ho pots fer per anar al cinema, no? Jo ho trobo una molt bona...
molt bona idea.
Molt bona iniciativa, sí, sí.
Uh-huh.
I diu que es tracta del primer abonament d'aquest tipus, d'una gran cadena d'exhibició, i bé, doncs, que hi ha altres cinemes, com per exemple el Cinema Girona de Barcelona, ja fa 10 anys que disposen d'alguns abonaments que són així similars, però diguem que no era potser amb el gran públic de, no? Diguem, en totes les pel·lícules i de més, no? Mm-hmm. Així que bé, doncs, és una bona iniciativa, que veurem si és bona i si doncs, també serveix per incrementar, no? Les espectadors que tenen els cinemes.
Que fa falta,
Que les sales de cinema doncs, estan quedant bastant buides i esperem doncs, que això ajudi a revifar una miqueta a aquest aspecte. I també, amb una altra notícia...
Perdona, que sí. Ve el cas, sí. Que vull recordar que el FICAT d'aquest any... El claim és aquest, sí. Precisament, no? El cinema als cinemes.
Sí, sí.
Perquè la gent doncs, vagi a les sales de cinema.
Reivindicar el paper dels cinemes. Sí, sí, sí.
Molt bé, ja pots seguir.
I bé, doncs ara parlarem de l'altra part, que és la part del cinema a casa, per dir-ho d'altra manera, no? De les plataformes aquestes en línia. I és que, doncs bé, HBO Max ha anunciat que doncs, passarà a dir-se tan sols Max. Val? O sigui, ja això de dir HBO...
Han partit peres.
Sí. Abans era HBO sempre, després va sí. HBO Max i ara doncs, serà només Max. Així que bé, doncs, es veu que és el canvi de nom i també doncs, aquesta plataforma que sembla que fa un pas endavant per discutir-li doncs, la competència amb Netflix i Disney+. Perquè doncs, bé, ja es va anunciar l'abril de l'any passat que que es creava Warner Bros. Discovery, que és un producte de la unió entre els gegants de contingut nord-americà Warner Media i Discovery, i bé, doncs, ja se sabia, diuen, que estaven davant d'una companyia que tindria sota la seva òrbita marques tan importants i diverses com HBO, HBO Max, TNT, la CNN, i bé, doncs, Discovery, i entre altres, no? I un dels canvis que venia, doncs, era unificar-ho tot, i en aquest cas doncs, és la fusió entre HBO Max i Discovery Plus i doncs, finalment doncs, tindrà aquest nom, es dirà Max, és el nou servei de streaming de Warner Bros. Discovery. I bé, doncs això, és per fer la competència a Netflix i Disney Plus. Diu que HBO seguirà mantenint un paper primordial dintre la plataforma i per les imatges del servei de Warner ha mostrat bé, doncs, un redisseny que... Doncs, estaria doncs, més a la plataforma a l'estil majoritari de Netflix, Disney Plus i companyia. Mm-hmm. HBO existirà com a categoria independent i bé, doncs, allà tindrà la seva prestigiosa programació al marge de l'enfoc més familiar i accessible que tindrà Max en el seu conjunt. Discovery Plus, per la seva part, continuarà com a servei de streaming independent després de la seva fusió. Bé, canviaran, sembla, els preus també. De moment només se saben els preus als Estats Units, que doncs, té tres tarifes, com ja ha fet Netflix també, amb més o menys continguts, sempre amb resolució HD, això sí, però només la tarifa més cara serà la que tingui amb 4K. Així, doncs bé, totes les plataformes van en aquest sentit, però doncs, que sapigueu que ara ja no hi haurà HBO Max, sinó que serà Max i serà doncs, una alternativa a Netflix i Disney Plus per veure també sèries i de més. I també ha anunciat diferents sèries que tindrà i els diferents continguts. Han dit ja que faran una sèrie de Harry Potter, han tret alguns continguts de DC, com alguna sèrie d'algun personatge de Batman. Per tant, doncs, qui n'hi estigui interessat doncs, pot trobar també més informació.
Molt bé.
Come and love. També hem de comentar, Sònia, que hi ha hagut alguns problemes en la compra d'entrades. Sembla que últimament aquest aspecte està tenint molts problemes.
Entrades, no?
Entrades, en aquest cas, d'un festival com és Mad Cool, festival que es fa a Madrid. Encara falten alguns mesos per l'edició d'aquest 2023, però bé, ja ha tingut el seu problema, i és que, degut a una errada informàtica, dades de milers de persones han quedat a la vista de la resta. I bé, a més...
Això passa massa sovint, eh?
Sí. Però és que, a més, el que és pitjor, si hi hauria una usuària ho va denunciar a xarxes socials, diu que, bé, ella intentava descarregar-se la seva entrada i veia els noms d'altres persones que s'havien comprat també la seva entrada del festival. I, per tant, es podia anar descarregant entrades d'altres persones. Diu, aquesta usuària va publicar: crec que podria canviar les direccions de tota la gent que em surt i que m'envien les pulseres a mi. Diu, no ho intento per si de cas. Però va denunciar per xarxes socials i aquesta errada va estar durant unes quantes hores. Així que bé, sí que és veritat que ja han dit des de l'organització del Festival Mad Cool, van dir que havia estat una errada del seu proveïdor de serveis tecnològics, però bé, en tot cas van trigar unes quantes hores en solucionar-ho. I què és el que passa? Que ja han dit que aquestes entrades que s'han descarregat ara no seran les vàlides, no? Faran unes de noves, però en tot cas les dades de la gent sí que va quedar, es van veure, no? Van ser publicades. I diu que es veia el nom, els cognoms, el telèfon, la direcció i el correu de les dades personals que van ser exposades en aquesta plataforma.
Gairebé res.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Diu que, bé, que la plataforma de la venda era Ticketmaster, per tant, una plataforma molt gran,
sí.
Però es veu que era un servei extern a aquesta, que ha estat qui tenia aquest servei, aquesta errada informàtica, el qui ha fet exposar totes aquestes dades. Però en tot cas, està passant massa sovint,
sí,
aquestes,
sí,
coses.
Sí,
no sé.
Sovint, sí.
Entenc que hi hagin errades informàtiques perquè al final, no? És normal, no? Però, ostres...
Però aquesta vulnerabilitat, no?
Déu-n'hi-do, eh? Sí. Bé, també hem de parlar d'una eina que està en boca de molta gent els últims dies, que és ChatGPT.
Sí.
I bé, sembla que el govern espanyol ja s'estaria també plantejant prohibir aquesta eina pel seu impacte en la privacitat. Així que, bé, fa 3 setmanes aproximadament, Itàlia va decidir prohibir l'ús de ChatGPT en el país ja. La raó, la suposada recopilació il·lícita de dades personals, la situació d'aquesta plataforma d'intel·ligència artificial es complica en altres zones del mapa, i bé, el govern espanyol, que també s'està plantejant aquesta prohibició, diu que és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades qui va presentar una sol·licitud davant del Comitè de Protecció de Dades de la Unió Europea. Amb aquesta petició va destacar la necessitat d'avaluar l'impacte de ChatGPT que pot tenir en la protecció de dades. I el que diuen en algunes declaracions del portaveu, diu que la AEPD, que és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, diu que entén que el tractament global que poden tenir un impacte significatiu en els drets de les persones requereixen decisions coordinades a nivell europeu. Per tant, suposo que el que busquen és una normativa a nivell europeu i no tant a nivell d'un país en concret, tot i que Itàlia ja ha tirat pel dret i ja ha dit que ho ha prohibit. I bé, diu que la capacitat de ChatGPT és molt gran, però que des de la seva aparició s'ha comprovat com aquesta plataforma d'intel·ligència artificial no sap guardar un secret. Tant usuaris professionals com particulars poden acabar introduint informació sensible o personal per resoldre els seus dubtes, i pot ser que aquest tractament de dades que són de dades obertes
no compleix
amb el règim de general de protecció de dades. Tu li dius, li dones una informació, li preguntes sobre això, ell contesta el que sigui, però aquelles dades les emmagatzema i les utilitza posteriorment. I això és sembla que és el que no respectaria aquesta protecció de dades. I a més, bé, ells des d'aquesta empresa, des de ChatGPT, el que estan fent ara, que és OpenAI, que és el nom de l'empresa, el que està fent és que està intentant perfeccionar-la, i és que ha anunciat que pagarà fins a $20,000 a aquelles persones, a aquells usuaris que aconsegueixin trobar errades en aquest programari. Per tant, déu-n'hi-do, si entreu al seu web, ja han habilitat un espai que, sí, doncs, que donen recompenses, és fins a 20.000 dòlars, segons la importància d'aquesta errada que tu localitzis en el programari.
Igual, doncs, localitzes una i donen un parell d'euros.
Clar, clar. Sí, suposo que depèn del nivell, no? Bé, suposo no, és així, no? Depèn del nivell de la gravetat d'aquestes errades, però diu que els pagaments van des dels 200 dòlars per descobriments de baixa gravetat fins als 20.000 per doncs, una troballa que sigui excepcional i que doncs, comprometi moltes dades. Per tant, bé, doncs qui vulgui, ara n'has de saber una miqueta, però qui sí, vulgui, si en saps una miqueta d'informàtica, vols comprovar si trobes alguna errada, que sàpigues que doncs, OpenAI, que és l'empresa que té ha creat aquest xat GPT, doncs paga els seus cercadors, o sigui, paga a qui trobi els errades en el seu programari. És ben curiós, però es veu que ho fan bastantes empreses.
Home, és una bona fórmula,
Sí, sí, es veu que altres empreses com Apple, Google, Meta o Microsoft ja avui han ofert també recompenses per trobar altres errades, també. Així que, bé, doncs és una manera, no? No cal tenir treballadors, sinó que la gent et fa la feina des de fora i, clar, el bo és que t'ho diguin a tu i no corrin aquesta informació, no? I que ho puguis solucionar, perquè,
exactament,
clar, com corri aquesta informació i es filtrin algunes dades o de més, doncs, clar.
Malament.
Sí, sí.
És veritat, sí, sí.
També parlarem una miqueta de Twitter, Sònia, que sé que en tenies ganes. I és que Twitter, Twitter Inc., que era el nom de l'empresa, ja ha deixat d'existir. Ara la xarxa social, que tots coneixem ara, pertany a X Corp. És el nom oficial de la companyia que té Elon Musk. Per al moment és només un canvi de nom, però doncs, és l'avançada d'altres plans més ambiciosos per part d'Elon Musk, que ha confirmat doncs, ja aquest canvi de nom. Ara es diu X Corp. Ja ho havíem comentat alguna vegada, però bé, X Corp ja ve de lluny. A l'abril de 2022, Musk va registrar tres companyies, X Holdings 1, 2 i 3, i totes elles a Delaware i enfocades a facilitar la compra de Twitter. La primera d'elles era l'empresa Matriu, la segona l'operativa i la tercera va gestionar els diners rebuts del banc. Així que bé, X és el projecte de la superapp de Musk, que és el que ja havíem comentat. A l'octubre del 2022 Musk va publicar un tuit afirmant que comprar Twitter acceleraria la creació de X, la seva aplicació per tot. L'historial de Musk amb la lletra X és llarg, des de SpaceX fins al model X, passant per el domini X.com, que va comprar el 2007 per PayPal. Així que, bé, doncs, vol X com una supercompanyia que també doncs, tingui a Tesla o SpaceX a dintre. I doncs, l'altra eina que vol doncs, potenciar seria aquest Twitter, que passaria també dintre d'aquesta superapp. De moment, doncs això, s'ha passat a dir X Corp. I només també de comentar que els que tingueu el verificat blau de Twitter ja estan en les seves últimes hores, els últims dies, perquè a partir del dia 20 d'abril, si no pagues el Twitter blu, aquest verificat blau
se t'acaba
ja, se t'elimina. Ja ho ha anunciat Elon Musk, que és el dia 20 d'abril, l'últim dia, que si no pagues Twitter blu no tindràs verificat. Així que, clar, a nivell dels que jo no tinc verificat, no? I dic, bé, això tampoc a mi m'involucra massa, però jo crec que sí. És a dir,
però hi ha molta gent que sí,
Clar, però i encara que no ho tinguis o no ho vulguis tenir tampoc, perquè t'és igual, haurem de tenir en compte que a partir del dia 20 d'abril molts dels verificats que ara veiem que són persones o que tenen més... Tu quan veus un verificat, doncs aquest compte doncs, és més...
Et dona una garantia.
Sí, et dona una garantia. A partir del dia 20 d'abril haurem d'estar més atents amb els qui tuitegin o publiquin algunes notícies perquè... Com no tindran verificat molts, perquè alguns diran, jo encara que, de fet, algunes grans personalitats, esportistes que són milionaris, han dit que no pagaran perquè no volen pagar per tenir un verificat. Per tant, doncs, aquí caldrà veure, haurem d'estar una miqueta més àgils a l'hora de revisar totes aquestes publicacions que no ens la colin, la veritat.
Molt de compte,
Sí, sí, sí. I bé, doncs, Sònia, acabaré parlant del que més t'agrada, que és el Bitcoin.
Home, i tant.
Sí, sí. Si no recordo malament, Sònia, quan vaig fer l'últim, abans de tots aquests dies de fer l'últim tecnologia al dia, això ja fa un mes i mig, estava el Bitcoin als 20.000 euros.
Estava una mica més alt?
No, o els 21...
22?
Aproximadament. No, no. Però, bé, doncs, va aconseguir, ja ha aconseguit superar els 30.000 dòlars al Bitcoin. Sí, sí. Diu que està tenint aquesta criptomoneda un inici d'any espectacular, amb una pujada de més del 82%. Així que, doncs, bé, entremig d'aquesta doncs, incògnita, no?, que en la que estem a nivell econòmic, doncs està tot una miqueta així volàtil, doncs el Bitcoin sembla que està tenint un resultat bastant més que positiu. I bé, doncs, va trencar la resistència als 30.000 dòlars amb una pujada, doncs bé, cotitzant els 30.123 dòlars. Clar, si ho mirem en euros, ara mateix està als 27.395 euros al Bitcoin. És a dir, una pujada bastant, bastant forta. Ha fet una petita baixada. I és que doncs, va arribar a una pujada dels 27.516, però bé, doncs ara estan als pràcticament 27.400 euros i per tant, doncs, bé, déu-n'hi-do, la pujada que ha fet. I bé, doncs, no se sap exactament quin és el motiu, però bé, doncs, el que passa és que doncs, no hi ha aquesta estabilitat que s'espera d'una inversió, no, dels que podria fer algú. Així que bé, doncs, sí que ja estan tenint problemes molts bancs a nivell mundial, però bé, doncs sembla que el Bitcoin va al revés, va pujant. Així que, doncs ja saps, Sònia, si vols comprar, ara potser seria el moment de vendre.
Ah, no sé si compraré o vendré, mira què et dic.
Ah, sí. Ara potser seria el moment de vendre, però no ho sé.
Molt bé.
Així està.
Doncs fins aquí, Raül, moltes gràcies.
Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.